El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un programa que arriba avui carregat, molt carregat, perquè tenim 5 novetats que ja podem veure al Cine Olot, i a l'agenda tenim una sessió de cineclub, una sessió d'òpera i un inici d'un nou cicle de cinema infantil en català.
Sí, en l'apartat d'actualitat parlarem de com anar la setmana a Sitges, ara que ja és a punt de baixar el taló, i evidentment en Jordi ja el tenim aquí a l'estudi, ens explicarà tot el que ha donat de si, el que ell ha vist.
I com sempre acabarem amb el concurs on us preguntàvem, recordeu, quin és el personatge, precisament, parlant de Sitges, d'una pel·lícula que us ha fet més por.
N'heu dit uns quants,
eh? I per què?
Sí, sí, alguns repetits. Per tant, anem per començar i ho fem, com sempre, amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
I vinga, diuen allò de que no hi ha dos sense tres. Sí. Doncs una vegada més hem de començar el programa, malauradament, amb el record especial per una actriu, en aquest cas una actriu immensa, que ens va deixar el cap de setmana passat. Estem parlant de Diane Keaton, una icona indiscutible del cinema nord-americà, musa de Woody Allen, premi Oscar per Annie Hall i protagonista d'algunes de les pel·lícules més estimades de les darreres dècades. Keaton va saber combinar humor, ironia, elegància i vulnerabilitat com poques actrius. Forma part d'aquell grup precisament d'intèrprets que han deixat empremta tant dels personatges que ha protagonitzat com per la seva pròpia manera d'interpretar-los. A ells, els personatges, i en especial a Diane Keaton, li dediquem el programa d'avui. I anem ara per la notícia, perquè aquesta setmana el que volem és recordar una efemèride, la desaparició d'un dels grans de la literatura universal. Perquè el 17 d'octubre, un dia com avui, però de l'any 2005, moria el dramaturg, escriptor i guionista estatunidenc Arthur Miller.
Quina és la idea? Recordar un dels més influents i populars dramaturgs del segle XX juntament amb Tennessee Williams. La seva obra va posar en dubte el somni americà, reflectint sovint la frustració i la seva fragilitat. Què us recomanem a partir de tot plegat? Muerte de un viajante, estrenada l'any 1989 i dirigida per Volker Schlondorf, protagonitzada per Dustin Hoffman i John Malkovich. Una de les grans adaptacions de l'obra de Miller que podeu veure a Filmin i a Amazon Prime Video.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Entonces, ¿qué opinas?
¿Sobre qué?
De todo. La alumna, el profesor.
Creo que...
Me habló de una de sus profesoras favoritas, su mentora. Esta persona no la apoyó mucho cuando se lo contó.
Entonces, ¿me vas a explicar qué es lo que pasó?
Todo esto parece un puto cliché. Quiere aprovecharse de la actual y frívola época cultural. Antes creia que podia fiar-me de mi misma, que podia...
Doncs vinga, comencem ja amb les novetats, que hem dit que eren una bona pila, parlant de Caza de Brujas, un thriller psicològic que té lloc en l'àmbit de l'ensenyament, una pel·lícula de 139 minuts i que es va estrenar en el Festival de Venècia fora de concurs, això sí. El seu director, Luca Guadagnino, explora temes com el consentiment com a base de les relacions, els abusos en entorns de poder, sobretot, les ambigüitats morals, les tensions racials i el tall generacional, en aquest cas, entre professorat i alumnes d'un centre. Tot plegat està situat a la Universitat de Yale, on hi exerceix una professora de filosofia, i un bon dia, una de les seves millors alumnes li confessa haver patit un abús per part d'un company professor d'ella, que a més és un amic íntim. Repartiment. En el repartiment, Julia Roberts, ara dèiem fora d'antena que feia dies...
Sí, que no la veiem.
Que no la veiem amb un paper protagonista. Luca Guadagnino, és a dir, el mateix director també... perdó, estic en el repartiment. Julia Roberts, Ayo Edebiri i Andrew Garfield, entre d'altres, i com dèiem, el director Luca Guadagnino, que és el responsable de títols tan celebrats i coneguts com Melissa C, com I Beg Your Name, Suspiria o Caza de Brujas.
Nos vamos de viaje a pasar una semana con mi abuela.
Poneos el cinturón, gavigatos, que nos vamos.
Here we go.
¿Os venís a Cat Francisco con nosotros? ¡En marcha! Aquí es. ¡La casita!
Not over dramatic.
¡Atención a la izquierda! ¡A la otra izquierda, bebé Bob!
¡Hoy estoy aprendiendo mucho!
Marlena, mami vuelve enseguida.
¿Quién es?
¿Qué tenemos aquí? Se pregunta Vera en voz alta en la calle mientras un hombre le grita.
¿De qué va, señora? ¿Está mal de la cabeza?
Doncs vinga, anem per la següent novetat. Estem parlant de La Casa de Muñecas de Gabi, la pel·lícula. És una aventura d'animació pensada per al públic infantil i familiar d'una hora i 28, que a vegades hi ha pel·lícules que duren menys, no, aquesta té la durada habitual, que el que fa és expandir l'univers de la sèrie d'èxit de Netflix que s'ha convertit en un fenomen entre el públic preescolar.
Preescolar, eh?
Sí, sí, sí. De fet, els creadors han explicat que la pel·lícula neix precisament de la demanda dels fans i de l'èxit internacional de la sèrie, que ha fet doncs, que l'hagin acabat portant a la gran pantalla en format cinematogràfic i amb una trama, evidentment, nova que surt de les que es poden veure a la sèrie.
Quan dius la demanda dels fans és que els de preescolar
els escriuen,
els han enviat
els
correus
escriuen, sí,
o whatsapps.
Sí. De fet, ells ja sabem que tenen manera de monitoritzar tota la gent que ho mira, no?
Sí,
devien veure que les xifres pujaven i van dir, calla, que aquí tindrem una bona oportunitat. La història gira al voltant de la protagonista. Gabi decideix fer un viatge cap a veure la seva àvia Gigi a la ciutat de Gat Francisco, perquè tot va de gats, per qui no conegui, que no conegui la sèrie. Però quan la casa de nines de la Gabi, que se l'emporta sempre amb ella, perquè és la possessió més preuada que té, cau en mans de la Vera, que és una dama excèntrica, obsessionada amb els gats, la Gabi haurà d'endinsar-se en una aventura pel món real per retrobar els seus gatets i salvar la casa de nines abans que no sigui massa tard. De fet, hem de dir que moltes de les escenes i cançons, perquè és pel·lícula, que també té cançons, incorporen elements de joguina, textures reals barrejades amb animació digital, és a dir, fan aquesta mena de barreja per poder mantenir l'estètica de la sèrie. I el doblatge, en el cas de l'espanyol, el que s'ha fet, i també en els altres països, és agafar les veus habituals que posen la veu a la sèrie de Netflix.
Per evitar confusions.
I això no passa a ser, va haver-hi una gran polèmica, recordo, quan amb la sèrie de la Patrulla Canina em van fer la pel·lícula i un dels protagonistes li van canviar la veu. I això va fer que, clar, els nens, que sempre estaven acostumats...
Es despisten.
Exacte, aquesta veu canvies. Aquí han volgut mantenir, doncs, la continuïtat amb la sèrie. La direcció va a càrrec de Ryan Crego i de Sam Brank, que, de fet, són... autors o estan dins de l'equip creatiu de la DreamWorks Animation Televisió, que és qui també ha coproduït la sèrie.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confías en mí.
¿Cómo vais con eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Todo sucede cuando tiene que suceder.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo.
Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido.
¿Qué pasa?
Buenos días, señora. Policía.
Entonces ya no son tan buenos días.
Necessito salir d'aquí.
I canviem de to i de registre perquè per la mare de La Deuda, un drama social, cinema social amb tota thriller que gira al voltant de la gentrificació, la culpa i la supervivència humana, que són tres temes que no són poc, és una pel·lícula de 115 minuts aproximadament que va inaugurar el Festival de Màlaga d'aquest mateix any, el 2025, i el seu director i guionista Daniel Guzmán construeix una història que examina una mica i analitza la injustícia social, l'endeutament, les decisions extremes i la força dels vincles entre generacions tot al voltant del món immobiliari
actual.
i de la vivenda. L'argument situa Lucas, com diem, un home de 47 anys que viu amb Antònia, que és una dona gran en un pis al centre de la ciutat, i quan un fons d'inversió adquireix l'edifici, això tan típic,
una cosa molt habitual,
per convertir-lo en pisos turístics, la parella s'enfrontarà doncs al desnonament. Lucas aposta per solucions desesperades que acabaran canviant el curs de les seves vides, i que és el que veurem en la pel·lícula. En el repartiment, Daniel Guzmán, Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar, Rosario García, Mona Martínez i Francesc Garrido, entre d'altres, i la direcció i el guió és de Daniel Guzmán, que, com hem dit, també interpreta el paper principal, protagonitza la pel·lícula. Va debutar amb A Cambio de Nada, un drama amb el que va guanyar el Goya la millor direcció novella i la Biznaga d'Or al Festival de Màlaga. El 2022 va tornar amb Canalles. Ell ja havia destacat en curs com Sueños, que va tenir el Premi al Goya al millor curtmetratge, i La Deuda és el seu tercer llargmetratge que confirma aquesta trajectòria, com dèiem, al voltant del cinema social amb històries humanes, realisme i personatges al límit.
Me apunto a 20 centímetros de la cara, apreto el gatillo y me vuelo el ojo.
Deberíamos empezar a ponerle fechas, hay mucho que hablar y mucho que organizar.
¿No me puedes contar si hay algún músico que padezca lo mismo que tengo yo? Me hubiera sentado muy bien llamar a alguien. Oye, tengo lo mismo que tú, ¿cómo te apañas? ¿Se puede o no se puede?
Tú solo te tienes que levantar y aguantar, y ahí ya está, no más.
Aquellos años, Malayerba se rompía. Mi primo Vixi se buscó la vida en Brighton. Yo sacaba a Mario de comisaría de punta en blanco.
La melodía que tú has hecho le va como un guante.
No me siento preparado para hablar de fechas. No me siento preparado para nada.
Por mi parte, creo que la de la noche.
Soy muy consciente de la enorme flor en el culo que tengo. La suerte ha venido varias veces a tocarme el telefonillo. Así que si empezasen a venir maldadas, yo ya estoy ok.
Siempre esas voces fantasma, te han dado desquiciado de más, dándome la espalda. Extraño tanto nuestros años salvajes.
Doncs ara parlem d'Hasta que me quede sin voz, que és un documental íntim que recorre els darrers anys de la trajectòria del cantant Leiva. És una pel·lícula documental, com dèiem, d'uns 90 minuts, i la direcció és de Lucas Nolle i Mario Fornies, amb guió d'ells mateixos. El documental ens mostra Leiva en primera persona, exposa doncs, una mica tot plegat les tensions d'una carrera musical intensa, els reptes de la veu, un moment clau que ha hagut de patir al llarg de la vida, sacrificis personals, etc. Com a curiositat, dic que s'han utilitzat més de 500 hores de material gravat per aconseguir, diuen els autors, doncs, ser un documental amb una mirada sense filtres i que sigui molt propera.
Busco al responsable del hotel.
Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel.
Genaro Palazón, maître del Palace.
Santiago Medina, teniente de intendencia.
Mucho gusto, señor.
Arriba España.
Arriba siempre.
Hay que organizar una cena.
¿Para quién?
Para Franco.
Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
Un poco más y me matan, María.
¿Qué pinta esta gentuza vaya, en la cena?
Éramos pocos y parió la burra, ¿eh?
¡Basta! ¡Por favor, la guerra se ha acabado!
Quiero lo mejor.
Sí, el mejor vino.
Doncs vinga, abans de passar a l'inici d'un nou cicle de cinema infantil, anem a per l'última de les 5 novetats. Parlem de La Cena, ja heu sentit el tall, una comèdia dramàtica ambientada just després de la Guerra Civil Espanyola i que el seu director, Manuel Gómez Pereira, adapta l'obra teatral La Cena de los Generales de José Luis Alonso de Santos, amb guió del mateix director Pereira, juntament amb Joaquín Uristrell i Yolanda García Serrano. La història, una mica l'hem pogut intuir amb el tall que hem pogut escoltar, se situa el 15 d'abril del 1939, dues setmanes després, tot just, del final de la Guerra Civil Espanyola. Franco organitza un sopar a l'Hotel Palace de Madrid i l'exèrcit obliga un jove tinent, el metre i un grup de cuiners presos republicans a preparar el banquet. Entre plats i tensions, evidentment, el que s'intenta és estar un intent de fugida. El repartiment destacat amb Mario Casas, Alberto San Juan, Asler Echeandía, Eva Ugarte, Antonio Resines i Elvira Mínguez, déu-n'hi-do, sí, un grup. Sí. La curiositat és que el rodatge es va fer en les localitzacions reals de Madrid, on tenen lloc les escenes, i amb assessors històrics per reproduir amb tot detall l'ambient d'aquella època. El director Manuel Gómez Pereira, com hem dit, conegut per títols com El amor perjudica seriamente la salud, Boca a boca o Reines.
I aquest cap de setmana tenim nova sessió del cicle 5 de cinema en català. Ja sabeu que és aquest cicle que projecta pel·lícules en català que no són ben bé d'estrena d'ara, però que les podem tornar a veure a preus reduïts a les pantalles grans. En aquesta ocasió ens arriba Baiana 2, que és la segona entrega de la sèrie de Baiana que la va fer Disney i que de fet està a la plataforma Disney+. És una pel·lícula d'animació dirigida per David Derrick, Jason Han i Dana Ledoux-Miller, produïda sota el paraigües, podríem dir, de la Walt Disney. L'argument ens situa 3 anys després dels esdeveniments de la primera pel·lícula. Baiana, ja molt més gran, amb responsabilitats de líder, rep una crida ancestral que la dues recorren mars llunyans per descobrir una illa perduda i desfer una maledicció que impliqui poder reconnectar amb altres comunitats oceàniques.
I vist tot això, abans d'obrir l'agenda, veiem com queda distribuïda la cartellera. Evidentment, tenim 3 doblets i el primer, deia, evidentment, és el d'aquesta nova pel·lícula d'aquest nou cicle de cinema infantil en català, Baiana 2, amb una batalla tras otra. I després tenim La Casa de Muñeques de Gaby amb La Deuda i una altra còpia de La Casa de Muñeques de Gaby amb Hasta que me quede sin voz. A les 5 sales restants, per tant, la mateixa pel·lícula en tots els horaris de projecció, i són les pel·lícules Tron Ares, La Cena, Bala Perdida, Caza de Brujas i Downton Abbey, El Gran Final.
Però n'hem acabat aquí. Apunteu-vos de cara a l'agenda, que dijous vinent podeu veure al Cine Slot La Força del Destino, una de les òperes més intenses i dramàtiques de Giuseppe Verdi. Ens explica una història marcada per l'amor impossible, l'honor i la tragèdia, amb alguns dels passatges més potents del seu repertori. És una òpera complexa i ambiciosa que combina àries mítiques, cors espectaculars i moments d'una gran càrrega emocional. La podreu veure dijous vinent a 8:15 del vespre al Cinema Zulot. Però apunteu-vos també que avui mateix hi ha nova sessió de Cineclub, amb Memòries d'un caracol, del director Adam Elliot. És una pel·lícula d'animació stop motion que està feta completament sense efectes digitals i ens explica l'experiència, a partir d'una experiència personal del director, la mort del seu pare i el descobriment de totes les coses que aquest havia acumulat al soterrani de casa seva. A partir d'aquí, construeix una reflexió sobre com conviure amb els records i alhora aprendre a mirar endavant sense quedar atrapat en el passat. La projecció forma part de la programació conjunta amb Olot Dibuixa. Memòries d'un caracol la podeu veure avui a 9:45 del vespre al Cinema Solot.
Llibres i pantalles. Doncs va, anem a parlar ara una mica de llibres de cinema i pel·lícules que podem veure des de casa. Avui us proposem un llibre que pot interessar en general els amants del cinema de misteri, però especialment aquells que són seguidors d'un dels personatges més famosos i més adaptats de la literatura universal. El títol del llibre, ja ho veureu, és Sherlock Holmes en el cine, el còmic i la televisió.
Doncs au.
I el seu autor, Javier Jiménez Barco, el que fa és un estudi d'aquest personatge que des de la seva aparició, recordem-ho, l'any 1887, no ha deixat d'omplir pàgines de publicacions, mitjans de comunicació, i ha tingut tota mena d'adaptacions artístiques, com és, evidentment, entre moltes altres, la del cinema. L'autor d'aquest llibre, després de fer anys enrere un primer volum sobre l'univers literari de Holmes, el que fa ara és centrar-se en les aparicions, sobretot, al teatre, el cinema, la ràdio, sèries de televisió i el còmic, és a dir, un estudi molt ampli de totes les seves adaptacions. Parla d'obres originals de la mà del seu creador, Sir Arthur Conan Doyle, o d'altres escriptors que han creat noves trames amb aquest famós personatge de la Lupa i el seu inseparable doctor Watson, i el llibre, a més, inclou diversos apèndics dedicats a Sherlock Holmes en el món dels jocs de taula o videojocs, que també és una curiositat, així com també la presència en altres objectes que molts col·leccionistes, doncs, s'afanyen a aconseguir. Sherlock Holmes, repetim, en el cine, el còmic i la televisió, l'ha editat Diabolo Ediciones i el podeu trobar per 26,55 €.
Veo que has sido camillero, electricista, técnico de mantenimiento, carpintero, un emprendedor.
Te cambiaste de piso después del divorcio, ¿verdad?
Sí, ahora vivo en una especie de loft. Sí, con muchas posibilidades.
El otro día pedimos a los alumnos que dibujaran su casa y Violeta dibujó esto.
Lo que pasa es que Violeta tiene mucha imaginación. Ahora toca volver a casa con tu madre.
¿Y Ramón?
¿Quién es Ramón?
Yo le llamo Papá 2.
Tienes 15 minutos, espabila.
No he recibido el dinero de este mes, ¿todo bien?
Si Raquel sabe que vives en una furgoneta, sabes que te pueden retirar la custodia.
No es por presumir, pero soy el puto amo haciendo las cosas mal.
I pel que fa a la petita pantalla, la pel·lícula que us proposem aquesta setmana és La Furgo, dirigida per Eloi Calvo, una dramèdia entre la fantasia del còmic i el cine social al voltant d'un home divorciat que viu amb la seva filla de 6 anys en una furgoneta a Barcelona. Intentant reconstruir la seva vida, l'anunci del nou casament de la seva exdona li posarà les coses una mica més difícils. Està interpretada per Pol López. La Furgo es va estrenar a Barcelona Film Fest i ja la podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
I un altre cop perseguim la sort. Volta que volta, roda i torna...
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Ara hem de parlar de Sitges, perquè bé, en Jordi ens ha acabat d'arribar, com aquell qui diu.
Sí, ahir vam aterrar ja venint de Sitges, aclaparat per tants i tants títols que hem pogut veure, 33 que crec que han sigut al llarg de 7 dies.
Ho dèiem...
És a dir, que no està malament.
Clar, ho dèiem la setmana passada. Sí. La programació és inabastable.
400 títols.
Exacte. A partir d'aquí cadascú tria el que pot i sempre tothom acaba fent la mateixa pregunta. Ja recordes tot el que has vist, un cop n'has vist tantes?
Home, quan estàs acostumat a fer-ho durant molts anys, ja t'acostumes a omplir el fitxer aquest i separar-ho bé, però de tota manera, evidentment, hi ha la xuleta de comentari al sortir de la sessió o al cap de 4 o 5 sessions fas un resum de cada una de les pel·lícules que has vist i això ajuda una mica a mantenir-ho. I sobretot va molt bé també, com passa aquí, evidentment, en aquest programa, explicar-les o comentar-les i doncs t'ajuden a que et quedi més
posar
a l'argument
ordre,
de dir, sí, és aquella. Hem vist de tot, com sempre, com cada any.
Hi ha alguna temàtica que s'hagi repetit més, Jordi, que a vegades passa?
A veure, temàtiques, n'hi ha diverses i algunes són redundants perquè en els últims anys ja s'havien tocat una mica. D'altres, curiosament, no s'han tocat molt com podria haver sigut la intel·ligència artificial, que sí que hi és present en algunes pel·lícules, però no exageradament. Sí que el que deia, el de les relacions familiars, segueix donant molt de joc. Suposo que perquè és un tema molt complex, que dintre la psicologia humana abarca molts camps i molts terrenys, i evidentment l'enfoc que sempre diem d'un argument a través del terror, de l'horror, de la ciència-ficció, de la fantasia, obre molts camps i moltes possibilitats, i per tant, aquest any concretament, més que les relacions familiars en general, hi ha hagut molta pel·lícula de relació entre germans, cosa també molt interessant, perquè aquí hi ha el tema de la corresponsabilitat, de la, a vegades la culpa, la vergonya, el sentiment d'haver pogut fer més del que has fet o d'haver fet menys del que havies de fer. O sigui, hi ha molt de camp i molts títols que tocaven una mica al voltant d'aquesta història. També de parella únicament, no ja parlem de pares o fills, però sí que hi havia històries com, per exemple, la germanastra fea, que dèiem l'hermanastra fea, que era una nova visió i una nova versió del que eren la Ventafocs, i que, evidentment, la protagonista no era ella, sinó que era una de les germanastres, i que aquí també és un tema que també s'arrossega dels últims anys, que era el de la pressió de l'estètica i de la imatge, sobretot amb la dona, i en general en la societat, a l'hora de mantenir-se o de voler-se mantenir amb aquella figura i amb aquell aspecte jove, que no és així, però que sí que aquí, en aquesta pel·lícula concreta, s'hi entra una mica. I després, com a segon o tercer temàtica, aquest any hi ha hagut molts animals, i no parlo, no parlo d'assistents ni de crítics, sinó precisament d'arguments, que hi ha hagut més d'una pel·lícula, a part de l'aquesta famosa...
La del gos.
Good Boy, que és la d'aquest gos que tota la pel·lícula està feta sobre la seva, des de la seva mirada, però hi ha hagut pel·lícules de ximpancers, en primat, un ximpancer que és contaminat amb ràbia i comença a atacar els humans. Després hi ha hagut un parell o tres de pel·lícules, un altre de gossos i baleàric, que no ha estat molt afortunada la història, però és una pel·lícula al voltant de gossos, i també de gats, també gats.
Carai.
És a dir, que curiosament hi ha hagut força temàtica en què els animals tenia preponderància. Coses importants, home, hi han hagut tres interpretacions que a mi m'han robat el cor, que són extraordinàries, que seria la de la Emma Stone amb l'últim producte de Yorgos Lanthimos, Bugonia, que fa un paperàs extraordinari, i que la pel·lícula està molt bé, és molt, molt curiosa i interessant. Brutal, John Malkovich, una vegada més, amb l'edat que té amb la pel·lícula Opus, al voltant d'una mena de revenja de les figures públiques envers els crítics i el públic en general. És a dir, aquell cantant, aquell artista, aquell actor que, cansat de com li han manipulat o com li han portat la seva carrera, es revenja d'una manera brutal. I després tenim una pel·lícula que el títol ja és molt curiós, que diu "Si pudiera te daría una patada", i que és al voltant de la maternitat, d'una mare que es veu agobiada, aclaparada per una sèrie de fets. El marit està de viatge, la casa se li fa un forat al sostre, la filla té problemes... Tot un seguit d'històries que fan que quedi desbordada i que no sàpiga com enfrontar la situació. I en aquest cas és Rose Byrne, que fa un paperàs que, jo crec que mereixeria tots els premis, perquè, a més, la pel·lícula, sobretot en la seva primera part, està filmada en primer pla. I es veu molt tota l'expressió. L'expressió i tot el patiment que pateix aquesta mare i que es transmet perfectament.
A vegades, a Sitges, hi ha una cosa que passa que no passa habitualment als cinemes, que és que hi ha reaccions durant la pel·lícula i al final. I pots sentir si la gent m'aplaudeix, si crida, si diuen coses. S'ha donat també això aquest any, Jordi?
Totalment.
En algun lloc més destacat que d'altre?
T'ho he comentat més d'una vegada. Abans de la pel·lícula sempre hi ha un parell o tres d'espots, alguns relacionats amb la promoció del propi festival, i després hi ha la caràtula típica, que si algú ha anat Sitges l'ha de recordar, que és la del King Kong sobre el mar, tirant una de les avionetes que l'ataca, i allò és el, diríem, la caràtula que diu Sitges presenta, i llavors comença la pel·lícula. Aquesta caràtula és aplaudida, però com si
el Barça hagués guanyat un
gol. Com si el Barça hagués marcat un gol. Però a banda, després, les pel·lícules... Això està molt bé, que també és entranyable. Si hi ha algun membre de l'equip de la pel·lícula, el director, o productor, algun actor o actriu, evidentment, quan comença la pel·lícula i apareix el nom de qui hi ha en la sala, també s'aplaudeix molt. I després hi ha, això és una altra faceta, quan hi ha aquelles escenes de violència, de que es mata el dolent, que s'ataca, o que hi ha un efecte especial molt ben aconseguit i molt ben lograt, també s'aplaudeix
molt. La gent expressa.
I molt, evidentment.
A nivell de gent, de públic, Jordi, evidentment, tu hi has estat els dies que hi has estat, etc, però deies que potser tens la sensació que n'hi havia menys?
Sí, no tinc els números, o no sé si els han donat ja, d'entrades, i possiblement acabarem dient que s'ha batut el rècord de l'any passat. Però la meva sensació, a banda de sessions puntuals amb títols importants o amb títols molt, molt esperats, deixant de banda el dissabte i diumenge, que el cap de setmana sempre és, evidentment, amb més afluència de públic, He tingut la sensació que en algunes sessions eren menys gent que altres anys, però ja et dic que és una sensació que potser per l'horari o per el moment o perquè la sala on jo vaig anar no era la que hi havia més gent, però és aquesta sensació. De tota manera, quan tinguem els números els direm, evidentment. I deixa'm afegir que Alfa, que va ser la pel·lícula d'inauguració que ja vam comentar en l'última sessió, ha tingut molts bons comentaris a través de la gent que vas parlant una mica al llarg dels dies, i que com a traca final avui tenim el Frankenstein aquest de Guillermo del Toro, que s'estrena avui mateix i que, curiosament, hem de dir-ho, avui s'estrena als cines i el 7 de novembre ja es podrà veure a Netflix.
Que ràpid.
3 setmanes.
Que ràpid,
És a dir, que això està canviant marxes forçades. I per últim, la pel·lícula de clausura, que no podrem veure perquè estem aquí, La llarga caminada, l'adaptació famosa de la novel·la, d'aquesta novel·la important de Stephen King, que crec que és un dels noms que anem repetint més sovint cada any, amb adaptacions de les seves narracions, que són d'aquest gènere, evidentment.
I que possiblement aquesta també arribarà a totes les sales comercials.
Exacte, exactament.
Fantàstic. Doncs Jordi, comentarem el palmarès, ho acabarem de dir tota la setmana vinent i ens quedem amb les recomanacions que tu ens has dit.
Molt bé.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Us avancem cap al proper programa. Tindrem el nus de la pel·lícula amb el tema El cinema i els hotels, que dono per molt, i que també parlem de la Seminci de Valladolid.
Doncs, si us sembla, anem a regalar entrades. Com hem dit al principi del programa, la setmana passada preguntàvem precisament al voltant de que naixia en aquell dia el Festival de Cinema de Sitges, quin personatge us ha fet més por i per què?
Hem rebut diverses respostes, evidentment, tot i que força gent heu coincidit. Els pallassos no us agraden gens, eh? Els oients diuen que els pallassos, tant el dit com d'altres, fan por.
Aquell fenomen tan clàssic i que és veritat, el pallasso del nen que fa riure i de l'adult que li fa por.
Que fa terror. M'han sortit molt la nena protagonista de L'exorcista, un clàssic que també a molta gent li ha tret la son. En Freddy Krueger, en Jack Nicholson, El resplendor. També hi ha gent que ens ha dit que Joker, tot i que no hauria de fer por, els anifa. Per tant, és un altre personatge que doncs hi ha persones que els hi genera un cert respecte. També ens han parlat de la nena protagonista de la pel·lícula The Ring, que és una altra de les pel·lícules de terror, o del ninot de Sau, de l'assassí de Sé lo que hicisteis el último verano, de la senyora sola a Rec 1, d'aquí més d'una persona ens n'ha parlat. En fi, són alguns dels... o Mike Myers a Halloween, per exemple, d'alguns dels personatges que ens han dit. Entre totes les persones que heu participat, s'emporta aquesta setmana les dues entrades gentilesa de Cinema Zulot. En David Reixac, que diu: quan era petit em va fer molta por la nena de L'exorcista, sobretot l'escena que està al llit quan s'acosten a ella.
A mi em fa por el presentador del Telenotícies, això sí, perquè el que ve després sí que és terror del més pur. Bé, anem per la pregunta de la setmana que ve, com que amb l'excusa de l'estrena d'aquesta pel·lícula, La Cena, el que volem és que ens digueu el títol d'una pel·lícula on la gastronomia en sigui la protagonista.
Va, que n'hi ha moltíssimes, eh? Ens podeu enviar respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Per nosaltres la gastronomia és preparar aquest plat cada divendres, que és el Sessió Contínua per parlar de cinema.
Ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau. Can't stop.